Informa-te'n a covid19.amb.cat.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Bon dia. Els nens menors de 14 anys podran sortir al carrer a partir de diumenge. Ho podran fer una hora al dia entre les 9 del matí i les 9 del vespre, sempre acompanyats d'un adult i respectant la distància social. Podran saltar, podran córrer, podran passejar, podran portar les seves joguines, però no podran anar als parcs infantils. Això és el que ha establert l'executiu de Pedro Sánchez mentre el govern català aprovarà demà també el seu pla de desconfinament en un Consell extraordinari. No hi té competències, però insisteix en demanar que les sortides dels nens, després de 6 setmanes de confinament total, es facin per franges horàries en funció de l'edat. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa. Avui és divendres, és 24 d'abril, anem a repassar altres titulars que ens deixa la jornada. Cauen al voltant d'un 30% les morts i els contagis per coronavirus a Catalunya en un sol dia. 136 persones han perdut la vida i baixen a la meitat els que ho han fet en un hospital. Els pacients greus ja són menys de 1.000. Catalunya viu la Diada de Sant Jordi més atípica, amb punts de peregrinació tradicionals com les Rambles de Barcelona totalment buits de gent i sense parades de roses i llibres. La pandèmia ha motivat les entregues a domicili o les compres avançades en espera d'una festa que es trasllada, en principi, el 23 de juliol. El Gremi de Floristes de Catalunya ha volgut agrair la gran tasca dels sanitaris en aquesta emergència, fent arribar milers de roses a centres assistencials com l'Hospital de Bellvitge i el Clínic. L'Hospital de la Vall d'Hebron també ha impulsat la venda de flors solidàries per recaptar fons contra el coronavirus. El Parlament aprovarà avui els primers pressupostos de la Generalitat des del 2017 amb el suport dels comuns. El govern assumeix que l'augment previst de la despesa en 3.000 milions d'euros s'haurà d'implementar per la Covid-19. El president Quim Torra descarta ara convocar eleccions després de tenir els comptes aprovats, tal com va anunciar el gener. A Badalona, els comuns, Esquerra i Junts per Catalunya es conjuren per tornar a fer alcaldessa Dolors Sabater i emplacen els socialistes a negociar. Va ser el PSC del dimissionari Àlex Pastor qui la va fer caure amb una moció de censura ara fa 2 anys. La Federació Catalana de Futbol ha decidit donar per acabada la temporada en totes les categories que van de primera catalana en avall i també el futbol base. Tot plegat mentre el futbol professional debat sobre quan i com reprendre el campionat. Cop d'ull ara a la previsió del temps. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada més freda que la d'ahir, amb valors a hores d'ara d'uns 2-3 graus més baixos que els d'ahir en aquesta mateixa hora, excepte cap a les comarques de Barcelona, on aquí encara mantenim alguns núvols i d'aquí que la temperatura fins i tot en alguns sectors sigui un pèl més alta respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora. Cal destacar que al llarg del matí d'avui s'espera que faci sol, que aquests núvols que comentàvem se vagin trencant i les temperatures vagin pujant. Avui s'espera una temperatura màxima d'uns 23-24 graus. En general ha de fer sol, però també arribaran alguns núvols prims, sobretot de cara a la tarda, aniran arribant pel sud del territori i s'aniran estenent cap a la resta de Catalunya. També serà a partir de migdia, quan s'espera que vagin creixent nuvolades i han de descarregar alguns ruixats, especialment cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu. I cal destacar que també de cara al final del dia es podran formar alguns intervals de núvols baixos arran de costa, especialment cap a la zona del Delta de l'Ebre. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Cap de setmana de bones notícies per les famílies, pels pares i pels nens. Aquests podran sortir a partir de diumenge 1 hora al dia i entre les 9 del matí i les 9 del vespre. Podran portar les seves joguines, hauran d'anar com a molt lluny, 1 quilòmetre de casa seva. Això sí, no podran anar als parcs infantils.
Els nens menors de 14 anys podran sortir al carrer a partir d'aquest diumenge 1 hora al dia, acompanyats d'un adult amb el qual convisquin. Ho podran fer de 9 del matí a 9 del vespre i es podran allunyar un màxim d'un quilòmetre del seu domicili. El vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, n'ha explicat els detalls i ha afegit quines són les limitacions.
Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar.
Iglesias, que ha demanat disculpes als nens per la incertesa generada a l'hora de comunicar aquestes mesures, ha afegit que els adults podran acompanyar fins a 3 nens que convisquin sota el mateix sostre. Pel que fa a les mascaretes, no serà obligatori que els nens les portin, però sí es recomana en el cas que es trobin en un lloc amb molta altra gent.
La Generalitat insisteix en recomanar la sortida dels nens al carrer per franges horàries. Malgrat que el govern central fa un capmàs horari de 9 del matí a 9 del vespre, la portaveu Meritxell Budó prefereix que Catalunya es faci com tenien previst, al migdia de 0 a 6 anys, a primera hora de la tarda de 6 a 12 anys i al vespre de 16 a 18 anys.
Tot i que per part del govern de l'Estat espanyol doncs no s'ha dictat unes franges horàries com si estem recomanant des del govern de Catalunya, entenem que les famílies poden fer cas de les recomanacions que fa el govern de Catalunya, perquè es tracta, repeteixo, de que els nens i les nenes, de que els infants i els joves del nostre país puguin començar a sortir al carrer com una mesura excepcional, no amb normalitat.
El govern s'ofereix a col·laborar amb lleialtat amb el govern espanyol per sortir de la crisi sanitària. Assegura que treballant junts s'aconseguirà abans.
A banda dels nens, un altre col·lectiu especialment vulnerable al confinament és el de la tercera edat i el govern estudia com alleugerir-los la situació. Encara no hi ha data, però els aplicaran mesures de seguida que les condicions de seguretat ho permetin. Les persones grans, i més si viuen soles, acostumen a sentir-se aïllades i amenaçades pel coronavirus, i aquesta percepció els pot desencadenar més depressions, més ansietat i més estrès que la mitjana de la població.
La tristesa, la por, tenir unes expectatives, doncs, probablement no gaire positives de la situació que estem vivint i del que pugui passar en un futur. I aquesta variable pren una especial rellevància a les persones grans perquè, com sabem, són població de risc, els mitjans de comunicació, evidentment, ho recorden en moltes ocasions, i aquesta vulnerabilitat, en el seu cas, pot ser molt major, augmentant més doncs, la percepció d'amenaça que tenen.
Per les persones grans podem fer moltes coses, encara que ens semblin insignificants. Trucar-les i xerrar una estona, amb una trucada millor que amb una videoconferència, i parlar de les coses que fem el dia a dia, oblidant durant una estona la situació sanitària global.
Bon dia, senyora Angelina.
Bon dia.
Venim a visitar-la.
Bon
dia. Vale, ara entrarà la doctora i la infermera per fer aquella prova que li hem explicat.
Un equip d'infermeres visita una usuària de la residència Vapor Gran i li fan la prova del Covid-19. El treball dels professionals sanitaris a les residències de gent gran és cabdal per frenar el coronavirus. Per aquest motiu, Mutua Terrassa ha creat uns grups específics que es dediquen a atendre els ingressats en aquests centres, els equips d'assistència a residències. Estan formats per metges de família i infermers que donen suport agut als malalts. Tot i que s'han creat principalment per assumir la crisi del coronavirus i totes les seves manifestacions clíniques, aquests equips també controlen tota la patologia crònica que es descompensi i malalties agudes que puguin sorgir. Quan és possible, el tractament es fa a la mateixa residència amb els mitjans disponibles i d'aquesta manera s'evita fer un trasllat hospitalari.
Frenada tant en el nombre de nous contagis com de defuncions. Catalunya ha sumat en 24 hores 136 morts per la Covid-19 i són, segons les dades dels certificats de defunció, 9.186 les persones que han perdut la vida. El nombre de nous contagis confirmats en prova també ha caigut fins als 750 i en aquests moments hi ha menys de 1.000 pacients greus als hospitals. Espanya s'ha mantingut estable tant el nombre de defuncions diàries com el de contagis detectats en prova. De moment, la Covid ha causat la mort de 22.157 persones en Madrid com a la comunitat més afectada, seguida de Catalunya. Les dades al món ens deixen prop de 70.000 contagis nous en un dia i més de 5.000 morts. Estats Units és el país més colpejat i Europa, tot i que la situació dels diferents països és una mica irregular, la OMS considera que la pandèmia es podria estar estabilitzant.
No hi ha hagut pacient zero de coronavirus a Espanya. Si més no, aquesta és la conclusió a què ha arribat un estudi signat per científics de l'Hospital Clínic i de l'Instituto de Salud Carlos III de Madrid. La investigació conclou que la Covid-19 va entrar al país al febrer i per una multitud de vies diferents. Els investigadors s'han centrat en els 28 primers genomes del virus analitzats a Espanya per conèixer quina ha estat la seva difusió. L'anàlisi determina que aquests genomes pertanyen a les tres grans famílies del virus de la resta del món. Això, asseguren, pot ser una bona notícia, ja que la recerca per trobar una vacuna se centra en l'estructura actual del virus i una possible mutació arruïnaria els avenços aconseguits. Amb tot, les primeres vacunes no s'esperen fins l'any vinent.
Un dels protagonistes principals d'aquesta pandèmia són els professionals sanitaris que viuen en primera línia l'evolució del virus. La Gemma Berrocal és auxiliar d'infermeria a l'Hospital de Campdevànol i explica com el treball en equip ho ha fet tot més fàcil.
Un cop ets aquí, treballes amb molta tranquil·litat perquè veus que tens un molt bon suport de les teves companyes.
Per fer front a l'emergència s'han contractat estudiants de medicina i acabats de graduar, com ara la Judit Muñoz i l'Alba López, que treballen a l'Hospital de Campanya del Pavelló de Vic.
Arribem, fem el pàssim de malalt i llavors ja els anem a veure i llavors ja anem tocant les hores, anant-nos veient, ja analítiques.
Jo crec que en aquests moments és important sentir-se acompanyat entre els pacients, entre ells mateixos, i infermeria, auxiliars i metges, doncs intentem fer una mica aquesta part social, també.
Ambdues asseguren estar aprenent moltíssim d'aquesta primera gran experiència com a metgesses.
El curs de les universitats acabarà en les dates que estava previst i no es descarta exàmens presencials, però cada centre haurà d'adaptar les proves finals per fer-les online o en la modalitat d'avaluació continuada. La filosofia del ministre d'Universitats, Manuel Castells, és que cap alumne perdi el curs per culpa de la pandèmia, però això no vol dir un aprovat general.
Hablar, consultar, adaptarse, ser flexible y tener en cuenta los problemas personales de cada uno no quiere decir aprobado general, ni mucho menos. Sería injusto para aquellos estudiantes que están matándose para todavía aprender, para todavía examinarse.
Castells ha demanat a les universitats que s'adaptin a les necessitats tecnològiques, pedagògiques i psicològiques dels seus alumnes i ha minimitzat els efectes de la bretxa digital en l'actualitat.
Una trentena de militars provenents de la unitat d'infanteria del quarter del Bruc de Barcelona de l'Exèrcit de Terra s'han desplaçat fins a l'interior del recinte del monestir de Poblet per desinfectar l'espai com a mesura de precaució contra la propagació del coronavirus. L'acció s'ha dut a terme a petició de l'abat de Poblet per garantir la seguretat sanitària dels espais comuns del complex. Els militars han tractat essencialment la zona dels accessos al recinte i lavabos exteriors. A l'interior del recinte han treballat dins la capella exterior, encara en ús, la zona de l'orga i també a l'hostatgeria. A diferència d'altres intervencions a altres emplaçaments, la desinfecció s'ha realitzat amb un concentrat d'etanol al 70%, en comptes de l'habitual compost de lleixiu per evitar la corrosió en unes pedres que són patrimoni mundial.
Els agents socials no volen ser un decorat en la reconstrucció d'Espanya. Empresaris i sindicats s'han reunit telemàticament amb Pedro Sánchez i li han explicat la seva voluntat de formar part activa de la recuperació econòmica del país. Sindicats i empresaris han coincidit a demanar a Sánchez una aposta clara per enfortir el múscul industrial de l'Estat, tot i que a curt termini els esforços hauran de centrar en els serveis i el turisme. UGT i Comissions Obreres han insistit en la necessitat de no deixar ningú enrere i implementar l'ingrés mínim vital, però també han reclamat en la línia de la patronal la protecció del teixit productiu perquè quan tot passi quedin llocs de feina als quals tornar.
Propostes en l'àmbit del manteniment de l'ocupació, propostes en l'àmbit d'ingressos mínims vitals per a tothom. Això és evidentment clau al mateix temps que reforçar l'estat del benestar, especialment el sector sanitari.
Els sindicats han exigit una auditoria per saber què ha succeït a centres sanitaris i residències.
Segons una enquesta de l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat, el 44% de les empreses del territori necessiten més equips de protecció individual amb urgència per poder garantir la seguretat dels treballadors enfront del coronavirus i poder realitzar la seva activitat productiva amb total normalitat en els seus centres de treball. Neus Olea és responsable de relacions externes de l'Associació Empresarial.
És complicat l'abastiment i les empreses proveïdores, que inclús al territori en tenim unes quantes, tenen molt poc estoc. Tot i així, pràcticament 65% de les empreses ens diuen que poden oferir a les persones treballadores totes les mesures de seguretat recomanades.
Des dels sindicats recorden que les empreses han de garantir la seguretat dels treballadors i preservar la seva salut.
Aquí s'ha de fer un pla de contingència, s'ha de comptar amb el protocol general i s'han de posar totes les mesures adients de seguretat i salut amb els seus comitès de seguretat i salut si en tenen o via mútua, com sigui.
L'informe també recull que més del 65% de les empreses aposta pel teletreball com a mesura per aconseguir la conciliació laboral per preservar la salut.
El Parlament aprovarà avui els pressupostos de la Generalitat, els primers comptes en 3 anys que tiraran endavant amb el suport dels comuns i que van quedar pendents de votació per l'esclat de la crisi sanitària. Una injecció econòmica de més de 3.000 milions d'euros respecte dels números del 2017, que el govern ja admet que ha quedat desfasada i caldrà modificar precisament per implementar el combat contra la pandèmia. La sessió d'aquest divendres serà del tot inèdita, amb caràcter presencial, però en un format molt reduït de només un màxim de 21 dels 135 diputats que té la cambra. La resta podran delegar el vot o exercir-lo per via telemàtica. L'aprovació dels pressupostos era la condició que el president de la Generalitat fixava com a requisit abans d'activar la convocatòria de noves eleccions, en considerar esgotada l'actual legislatura. Una qüestió que, amb el nou context, Quim Torra dona totalment per descartada.
Els comptes del govern català s'enfronten a un repte nou en termes de salut, la lluita contra el coronavirus. El mateix executiu ha xifrat el cost sanitari d'aquesta pandèmia en 1.800 milions d'euros. És a dir, la factura s'enduria a prop del 20% de la despesa prevista per a salut d'aquest any. Una partida que es calcula en 9.739 milions d'euros i que és una de les més importants, ja que suposa un 27% del total dels pressupostos. El capítol destinat a salut contempla un increment d'uns 900 milions respecte al 2017, el darrer exercici amb comptes aprovats, i situen la xifra de despesa una mica per sobre de la del 2010, abans de les retallades. Això pel que fa a la xifra global, però si ho repartim per habitant, el pressupost no ha assolit encara les xifres d'abans de la crisi. Els comptes preveuen, entre altres coses, augmentar en 1.400 els professionals de l'assistència primària, millores laborals per als treballadors de la salut i el reforç de la salut pública.
La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció perquè el món local pugui recuperar l'autonomia que havia tingut abans de la crisi del 2008 i poder fer front a la crisi del coronavirus. Tots els grups han coincidit en la importància dels municipis per a la recuperació econòmica i social i per això han fet una sèrie de peticions al govern de l'Estat per flexibilitzar la seva activitat i dotar-los d'eines eficaces d'actuació.
Utilitzar el superàvit de l'exercici 2019, flexibilitzar la regla de la despesa i l'estabilitat pressupostària, però aquelles mesures de l'Arsal que ens dificulten poder actuar com a ens locals i tenir plena autonomia local. També, evidentment, que les aportacions previstes en els ens locals es mantinguin i que es puguin ampliar en aquells casos en què els ajuntaments haurem de donar resposta a moltes d'aquestes demandes, també les diputacions.
Des dels grups asseguren que ja no tenen els nivells d'endeutament d'anys anteriors i per això demanen destinar els superàvits a la crisi per la proximitat de les administracions locals amb la ciutadania.
Un dia més mirem cap a Badalona, on els comuns, Junts per Catalunya i Esquerra s'han conjurat per tornar a fer alcaldessa Dolors Sabater després que Àlex Pastor dimitís dimarts passat.
Segons el comunicat, els tres partits defensen que Sabater lideri aquest govern de majoria cohesionada i estable que acabi amb el col·lapse polític generat per la detenció de l'exalcalde i la seva posterior renúncia.
No podem convertir Badalona en un serial, en un culebrón. La situació és molt greu, hi ha molta gent que ho està passant molt malament. La Dolors Sabater pot liderar i liderarà una opció de progrés i estabilitat.
Les tres formacions han fet pública la seva aliança. Afirmen que ha de ser un govern fort que faci front a la crisi social generada per la Covid-19 i acompanyi la ciutadania en les seves necessitats. Tots els grups municipals demanen que s'accelerin els tràmits per celebrar un ple d'investidura que serà previsiblement el proper 12 de maig. La petició l'han fet en una primera reunió amb l'alcaldessa accidental ahir del Llaurador aquest dijous.
Continua l'operatiu de recerca d'una segona persona que també s'hauria endut l'aigua dimecres al riu Gurri a Vic. Com la primera, es tractaria d'un treballador de l'escorxador Le Port Gourmet de Santa Eugènia de Berga. Tots dos haurien travessat per una zona inundable que està pendent d'unes obres de l'ACA.
Estava previst, però diguem-ne que havien d'haver acabat de tenir tots els permisos, l'ACA, que ens comencessin a deixar intervenir, i a dia d'avui, si és que no plovia, la gent continuava passant i d'entrada no hi havia cap problema. Suposo que s'ha sumat ara la pluja i el fet que ja portava aigua de fa molt temps.
Pel que fa a la situació dels rius a les comarques de Girona, que van augmentar significativament de cabal durant l'episodi de pluges, s'han donat tots per estabilitzats, però Protecció Civil deixa activada la fase de prealerta del Pla Inuncat fins a la normalització total.
Alcalde, ahir va ser el Sant Jordi més atípic de tots, amb els carrers pràcticament buits en una diada en estricte confinament. De ganes de celebració, però, no en faltaven, i per això institucions i particulars van engalanar els balcons. Als hospitals ningú es va oblidar dels ingressats i gràcies a diverses campanyes molts pacients van rebre ahir el seu obsequi de Sant Jordi. Al carrer, els únics establiments que van poder vendre llibres van ser els distribuïdors de premsa. Molts llibreters van salvar la jornada servint comandes a domicili.
La gent ha respost la crida, ha volgut celebrar Sant Jordi, ha llegit, ha petat i han cremat les xarxes parlant de roses, parlant de llibres, fent presentacions i acudint a la llibreria, cadascú a la llibreria del seu barri o del seu poble, perquè totes poden vendre en línia.
Els floristes també es van apuntar al repartiment a domicili complint amb les mesures per evitar el contagi. Alguns membres del gremi, però, van preferir no fer-ho per qüestions de salut pública i es reserven per vendre tant com sigui possible, si és que és possible, el dia 23 de juliol. Segons el govern, la celebració dependrà de com evolucioni la pandèmia. Tampoc no van faltar les creacions gastronòmiques, les pastisseries van servir el tradicional pa de nous i sobrassada i d'altres creacions en forma de drac i de rosa. Tot plegat per menjar-ho al ritme de música creada especialment per a l'ocasió, com ara la del manresà Salva Racero, amb la col·laboració d'una vintena d'artistes.
Concerts suspesos, festivals ajornats i fins i tot una caiguda dels ingressos pel consum de música en streaming. Aquesta és la situació en la qual es troben els músics des de que va començar la crisi sanitària. I és que es tracta d'un sector on gran part dels ingressos provenen dels concerts i l'anul·lació d'aquestes activitats han deixat unes primeres anàlisis preocupants.
Ja se'ns està plantejant repetidament la possibilitat de que no hi hagi música en tot el 2021, fins i tot.
Des de l'acadèmia no entenen com pot ser que altres trobades es segueixin mantenint.
Però se'm fa difícil pensar que en ple juliol es pugui celebrar
un Sant Jordi.
La festa més majoritària, sí, i més multitudinària i amb més aglomeracions de l'any, els carrers, i no es plantegi la possibilitat ni tan sols de fer un concert.
Mentre el futbol professional debat sobre quan i com reprendre el campionat i la segona B i la tercera discrepen sobre com resoldre el curs, el futbol territorial ha anunciat que s'acomiada fins al curs vinent. La Federació Catalana de Futbol ha decidit donar per acabada la temporada en totes les categories que van de primera catalana a navall i també a futbol base. En parla Jordi Bonet, vicepresident esportiu de la Federació Catalana de Futbol, en declaracions a Televisió del Ripollès.
No vol dir nul·la, quedaran grups de 17 o de 16 a tercera divisió, no, s'hauran d'operar. Vol dir que hi haurà una cadena d'equips que canviaran la seva classificació, pujaran de categoria. Llavors, l'opció de nul·la és una opció bastant real i no tan dolenta com la gent es pot pensar.
La federació també vol continuar amb el disseny del programa econòmic de congelació i reducció temporal de les quotes a clubs i federats de cara a la propera temporada. D'altra banda, la Lliga ja es prepara per començar a fer els tests PCR a les plantilles de primera divisió, el primer pas per a la tornada als entrenaments que s'estudia per a inicis del mes de maig.
La natació catalana està patint per sobreviure a la crisi. L'explicació és que la casuística dels clubs de natació difereix de la de la resta d'entitats esportives. Molts d'ells tenen la consideració d'associacions socials sense ànim de lucre. Els socis, per tant, no són clients, sinó copropietaris i les quotes que abonen serveixen per mantenir les instal·lacions i pagar els salaris dels treballadors i no només per cobrir els serveis que se'ls ofereixen, com sí que passa en els clubs privats. Els socis continuen pagant, però molts han decidit donar-se de baixa, un fet que, juntament amb la impossibilitat de poder comercialitzar activitats i serveis, fa que la situació de les entitats sigui cada cop més insostenible.
No sé si desapareixeran, això ho veurem, insisteixo, també tindrà molt que veure el temps amb què seguim tancats i la problemàtica amb què quedin tots aquests clubs, però sí que el que sí que es veu en perill és una miqueta la forma de funcionar d'aquests clubs, la seva inversió en l'esport de competició.
Des de la Federació Catalana de Natació donen per fet que tant l'aturada competitiva com la debilitat econòmica de les entitats acabarà repercutint en una baixada del nivell.
Podran i seguiran però que serà molt complicat de que segueixin invertint. Per tant, els equips, els nostres equips esportius, doncs es veuran debilitats.
Entitats de primer nivell com el Club Natació Sabadell ja han demanat al Consejo Superior de Deportes un pla ADO per ajudar els seus esportistes olímpics. D'altra banda, també es confia en que el pla Marshall engegat per l'OFEC ajudi a pal·liar els efectes d'una crisi que obligarà a canviar el funcionament dels clubs de natació a Catalunya. Someone mention you're alone. Feel the travel coursing through your veins. Now I know it's got a home. I believe the light. A Endesa estem al teu costat, treballant per portar-te tota la nostra energia i que tot funcioni. Endesa.
Des del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda reimpulsem l'economia de Catalunya amb mesures urgents davant el coronavirus. Facilitem préstecs a través d'entitats financeres o l'ICF amb l'aval del 100% de Valis. Donem suport als treballadors autònoms. Activem una moratòria en els terminis de presentació i pagament de tributs. Consulta tota la informació a economia.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
A Naturgy tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla. Ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada. Pagar el comptat als nostres proveïdors. Assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables. I proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental. I combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Sisplau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots.
Per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
els nens menors de 14 anys podran sortir al carrer a partir de diumenge. Ho podran fer una hora al dia entre les 9 del matí i les 9 del vespre, sempre acompanyats d'un adult i respectant la distància social. Podran saltar, podran córrer, podran passejar, podran portar les seves joguines, però no podran anar als parcs infantils. Això és el que ha establert l'executiu de Pedro Sánchez mentre el govern català aprovarà demà també el seu pla de desconfinament en un Consell extraordinari. No hi té competències, però insisteix en demanar que les sortides dels nens, després de 6 setmanes de confinament total, es facin per franges horàries en funció de l'edat. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa. Avui és divendres, és 24 d'abril, anem a repassar altres titulars que ens deixa la jornada. Cauen al voltant d'un 30% les morts i els contagis per coronavirus a Catalunya en un sol dia. 136 persones han perdut la vida i baixen a la meitat els que ho han fet en un hospital. Els pacients greus ja són menys de 1.000. Catalunya viu la Diada de Sant Jordi més atípica, amb punts de peregrinació tradicionals com les Rambles de Barcelona totalment buits de gent i sense parades de roses i llibres. La pandèmia ha motivat les entregues a domicili o les compres avançades en espera d'una festa que es trasllada, en principi, el 23 de juliol. El Gremi de Floristes de Catalunya ha volgut agrair la gran tasca dels sanitaris en aquesta emergència, fent arribar milers de roses a centres assistencials com l'Hospital de Bellvitge i el Clínic. L'Hospital de la Vall d'Hebron també ha impulsat la venda de flors solidàries per recaptar fons contra el coronavirus. El Parlament aprovarà avui els primers pressupostos de la Generalitat des del 2017 amb el suport dels comuns. El govern assumeix que l'augment previst de la despesa en 3.000 milions d'euros s'haurà d'implementar per la Covid-19. El president Quim Torra descarta ara convocar eleccions després de tenir els comptes aprovats, tal com va anunciar el gener. A Badalona, els comuns, Esquerra i Junts per Catalunya es conjuren per tornar a fer alcaldessa Dolors Sabater i emplacen els socialistes a negociar. Va ser el PSC del dimissionari Àlex Pastor qui la va fer caure amb una moció de censura ara fa 2 anys. La Federació Catalana de Futbol ha decidit donar per acabada la temporada en totes les categories que van de primera catalana en avall i també el futbol base. Tot plegat mentre el futbol professional debat sobre quan i com reprendre el campionat. Cop d'ull ara a la previsió del temps. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada més freda que la d'ahir, amb valors a hores d'ara d'uns 2-3 graus més baixos que els d'ahir en aquesta mateixa hora, excepte cap als comarques de Barcelona, on aquí encara mantenim alguns núvols i d'aquí que la temperatura fins i tot en alguns sectors sigui un pèl més alta respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora. Cal destacar que al llarg del matí d'avui s'espera que faci sol, que aquests núvols que comentàvem se vagin trencant i les temperatures vagin pujant. Avui s'espera una temperatura màxima d'uns 23-24 graus. En general ha de fer sol, però també arribaran alguns núvols prims, sobretot de cara a la tarda, aniran arribant pel sud del territori i s'aniran estenent cap a la resta de Catalunya. També serà a partir de migdia, quan s'espera que vagin creixent nuvolades i han de descarregar alguns ruixats, especialment cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu. I cal destacar que també de cara al final del dia es podran formar alguns intervals de núvols baixos arran de costa, especialment cap a la zona del Delta de l'Ebre. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Cap de setmana de bones notícies per les famílies, pels pares i pels nens. Aquests podran sortir a partir de diumenge 1 hora al dia i entre les 9 del matí i les 9 del vespre. Podran portar les seves joguines, hauran d'anar com a molt lluny, 1 quilòmetre de casa seva. Això sí, no podran anar als parcs infantils.
Els nens menors de 14 anys podran sortir al carrer a partir d'aquest diumenge 1 hora al dia, acompanyats d'un adult amb el qual convisquin. Ho podran fer de 9 del matí a 9 del vespre i es podran allunyar un màxim d'un quilòmetre del seu domicili. El vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, n'ha explicat els detalls i ha afegit quines són les limitacions.
Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar.
Iglesias, que ha demanat disculpes als nens per la incertesa generada a l'hora de comunicar aquestes mesures, ha afegit que els adults podran acompanyar fins a 3 nens que convisquin sota el mateix sostre. Pel que fa a les mascaretes, no serà obligatori que els nens les portin, però sí es recomana en el cas que es trobin en un lloc amb molta altra gent.
La Generalitat insisteix en recomanar la sortida dels nens al carrer per franges horàries. Malgrat que el govern central fa un capmàs horari de 9 del matí a 9 del vespre, la portaveu Meritxell Budó prefereix que Catalunya es faci com tenien previst, al migdia de 0 a 6 anys, a primera hora de la tarda de 6 a 12 anys i al vespre de 16 a 18 anys.
Tot i que per part del govern de l'Estat espanyol doncs no s'ha dictat unes franges horàries com si estem recomanant des del govern de Catalunya, entenem que les famílies poden fer cas de les recomanacions que fa el govern de Catalunya, perquè es tracta, repeteixo, d'aquells nens i les nenes, d'aquells infants i els joves del nostre país puguin començar a sortir al carrer com una mesura excepcional, no amb normalitat.
El govern s'ofereix a col·laborar amb lleialtat amb el govern espanyol per sortir de la crisi sanitària. Assegura que treballant junts s'aconseguirà abans.
A banda dels nens, un altre col·lectiu especialment vulnerable al confinament és el de la tercera edat i el govern estudia com alleugerir-los la situació. Encara no hi ha data, però els aplicaran mesures de seguida que les condicions de seguretat ho permetin. Les persones grans, i més si viuen soles, acostumen a sentir-se aïllades i amenaçades pel coronavirus i aquesta percepció els pot desencadenar més depressions, més ansietat i més estrès que la mitjana de la població.
La tristesa, la por, el tenir més expectatives, doncs, realment no gaire positives de la situació que estem vivint i del que pugui passar en un futur. I aquesta variable pren una especial rellevància en les persones grans perquè, com sabem, són població de risc, els mitjans de comunicació, evidentment, ho recorden en moltes ocasions i aquesta vulnerabilitat, en el seu cas, pot ser molt major, augmentant més doncs, la percepció d'amenaça que tenen.
Per les persones grans podem fer moltes coses, encara que ens semblin insignificants. Trucar-les i xerrar una estona, amb una trucada millor que amb una videoconferència, i parlar de les coses que fem el dia a dia, oblidant durant una estona la situació sanitària global.
Bon dia, senyora Angelina.
Bon dia.
Venim a visitar-la.
Bon dia.
Vale, ara entrarà la doctora i la infermera per fer aquella prova que li hem explicat.
Un equip d'infermeres visita una usuària de la residència Vapor Gran i li fan la prova del Covid-19. El treball dels professionals sanitaris a les residències de gent gran és cabdal per frenar el coronavirus. Per aquest motiu, Mutua Terrassa ha creat uns grups específics que es dediquen a atendre els ingressats en aquests centres, els equips d'assistència a residències. Estan formats per metges de família i infermers que donen suport agut als malalts. Tot i que s'han creat principalment per assumir la crisi del coronavirus i totes les seves manifestacions clíniques, aquests equips també controlen tota la patologia crònica que es descompensi i malalties agudes que puguin sorgir. Quan és possible, el tractament es fa a la mateixa residència amb els mitjans disponibles i d'aquesta manera s'evita fer un trasllat hospitalari.
Frenada tant en el nombre de nous contagis com de defuncions. Catalunya ha sumat en 24 hores 136 morts per la Covid-19 i són, segons les dades dels certificats de defunció, 9.186 les persones que han perdut la vida. El nombre de nous contagis confirmats en prova també ha caigut fins als 750 i en aquests moments hi ha menys de 1.000 pacients greus als hospitals. Espanya s'ha mantingut estable tant el nombre de defuncions diàries com el de contagis detectats en prova. De moment, la Covid ha causat la mort de 22.157 persones en Madrid com a la comunitat més afectada, seguida de Catalunya. Les dades al món ens deixen prop de 70.000 contagis nous en un dia i més de 5.000 morts. Estats Units és el país més colpejat i Europa, tot i que la situació dels diferents països és una mica irregular, l'OMS considera que la pandèmia es podria estar estabilitzant.
No hi ha hagut pacient zero de coronavirus a Espanya. Si més no, aquesta és la conclusió a què ha arribat un estudi signat per científics de l'Hospital Clínic i de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. La investigació conclou que la Covid-19 va entrar al país al febrer i per una multitud de vies diferents. Els investigadors s'han centrat en els 28 primers genomes del virus analitzats a Espanya per conèixer quina ha estat la seva difusió. L'anàlisi determina que aquests genomes pertanyen a les tres grans famílies del virus de la resta del món. Això, asseguren, pot ser una bona notícia, ja que la recerca per trobar una vacuna se centra en l'estructura actual del virus i una possible mutació arruïnaria els avenços aconseguits. Amb tot, les primeres vacunes no s'esperen fins l'any vinent.
Un dels protagonistes principals d'aquesta pandèmia són els professionals sanitaris que viuen en primera línia l'evolució del virus. La Gemma Berrocal és auxiliar d'infermeria a l'Hospital de Campdevànol i explica com el treball en equip ho ha fet tot més fàcil.
Un cop ets aquí, treballes amb molta tranquil·litat perquè veus que tens un molt bon suport de les teves companyes.
Per fer front a l'emergència s'han contractat estudiants de medicina i acabats de graduar, com ara la Judit Muñoz i l'Alba López, que treballen a l'Hospital de Campanya del Pavelló de Vic.
Arribem, fem el càstig de malalt i llavors ja els anem a veure i llavors ja anem tractant les hores, anant-nos veient, hi ha analítiques.
Jo crec que en aquests moments és important sentir-se acompanyat entre els pacients, entre ells mateixos, i infermeria, auxiliars i metges, doncs intentem fer una mica aquesta part social, també.
Ambdues asseguren estar aprenent moltíssim d'aquesta primera gran experiència com a metgesses.
El curs de les universitats acabarà en les dates que estava previst i no es descarta exàmens presencials, però cada centre haurà d'adaptar les proves finals per fer-les online o en la modalitat d'avaluació continuada. La filosofia del ministre d'Universitats, Manuel Castells, és que cap alumne perdi el curs per culpa de la pandèmia, però això no vol dir un aprovat general.
Hablar, consultar, adaptarse, ser flexible y tener en cuenta los problemas personales de cada uno no quiere decir aprobado general, ni mucho menos. Sería injusto para aquellos estudiantes que están matándose para todavía aprender, para todavía examinarse.
Castells ha demanat a les universitats que s'adaptin a les necessitats tecnològiques, pedagògiques i psicològiques dels seus alumnes i ha minimitzat els efectes de la bretxa digital en l'actualitat.
Una trentena de militars provenents de la unitat d'infanteria del quarter del Bruc de Barcelona de l'Exèrcit de Terra s'han desplaçat fins a l'interior del recinte del monestir de Poblet per desinfectar l'espai com a mesura de precaució contra la propagació del coronavirus. L'acció s'ha dut a terme a petició de l'abat de Poblet per garantir la seguretat sanitària dels espais comuns del complex. Els militars han tractat essencialment la zona dels accessos al recinte i lavabos exteriors. A l'interior del recinte han treballat dins la capella exterior, encara en ús, la zona de l'orgue i també a l'hostatgeria. A diferència d'altres intervencions a altres emplaçaments, la desinfecció s'ha realitzat amb un concentrat d'etanol al 70%, en comptes de l'habitual compost de lleixiu per evitar la corrosió en unes pedres que són patrimoni mundial.
Els agents socials no volen ser un decorat en la reconstrucció d'Espanya. Empresaris i sindicats s'han reunit telemàticament amb Pedro Sánchez i li han explicat la seva voluntat de formar part activa de la recuperació econòmica del país. Sindicats i empresaris han coincidit a demanar a Sánchez una aposta clara per enfortir el múscul industrial de l'Estat, tot i que a curt termini els esforços hauran de centrar en els serveis i el turisme. UGT i Comissions Obreres han insistit en la necessitat de no deixar ningú enrere i implementar l'ingrés mínim vital, però també han reclamat en la línia de la patronal la protecció del teixit productiu perquè quan tot passi quedin llocs de feina als quals tornar.
Propostes en l'àmbit del manteniment de l'ocupació, propostes en l'àmbit d'ingressos mínims vitals per a tothom. Això és evidentment clau al mateix temps que reforçar l'estat del benestar, especialment el sector sanitari.
Els sindicats han exigit una auditoria per saber què ha succeït a centres sanitaris i residències.
Segons una enquesta de l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat, el 44% de les empreses del territori necessiten més equips de protecció individual amb urgència per poder garantir la seguretat dels treballadors enfront del coronavirus i poder realitzar la seva activitat productiva amb total normalitat en els seus centres de treball. Neus Olea és responsable de relacions externes de l'Associació Empresarial.
És complicat l'abastiment i les empreses proveïdores, que inclús al territori en tenim unes quantes, tenen molt poc estoc. Tot i així, pràcticament 65% de les empreses ens diuen que poden oferir a les persones treballadores totes les mesures de seguretat recomanades.
Des dels sindicats recorden que les empreses han de garantir la seguretat dels treballadors i preservar la seva salut.
Aquí s'ha de fer un pla de contingència, s'ha de comptar amb el protocol general i s'han de posar totes les mesures adients de seguretat i salut amb els seus comitès de seguretat i salut si en tenen o via mútua, com sigui.
L'informe també recull que més del 65% de les empreses aposta pel teletreball com a mesura per aconseguir la conciliació laboral per preservar la salut.
El Parlament aprovarà avui els pressupostos de la Generalitat, els primers comptes en 3 anys que tiraran endavant amb el suport dels comuns i que van quedar pendents de votació per l'esclat de la crisi sanitària. Una injecció econòmica de més de 3.000 milions d'euros respecte dels números del 2017, que el govern ja admet que ha quedat desfasada i caldrà modificar precisament per implementar el combat contra la pandèmia. La sessió d'aquest divendres serà del tot inèdita, amb caràcter presencial, però en un format molt reduït de només un màxim de 21 dels 135 diputats que té la cambra. La resta podran delegar el vot o exercir-lo per via telemàtica. L'aprovació dels pressupostos era la condició que el president de la Generalitat fixava com a requisit abans d'activar la convocatòria de noves eleccions en considerar esgotada l'actual legislatura. Una qüestió que amb el nou context Quim Torra dona totalment per descartada.
Els comptes del govern català s'enfronten a un repte nou en termes de salut, la lluita contra el coronavirus. El mateix executiu ha xifrat el cost sanitari d'aquesta pandèmia en 1.800 milions d'euros. És a dir, la factura s'enduria a prop del 20% de la despesa prevista per a salut d'aquest any. Una partida que es calcula en 9.739 milions d'euros i que és una de les més importants, ja que suposa un 27% del total dels pressupostos. El capítol destinat a salut contempla un increment d'uns 900 milions respecte al 2017, el darrer exercici amb comptes aprovats, i situen la xifra de despesa una mica per sobre de la del 2010, abans de les retallades. Això pel que fa a la xifra global, però si ho repartim per habitant, el pressupost no ha assolit encara les xifres d'abans de la crisi. Els comptes preveuen, entre altres coses, augmentar en 1.400 els professionals a l'assistència primària, millores laborals per als treballadors de la salut i el reforç de la salut pública.
La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció perquè el món local pugui recuperar l'autonomia que havia tingut abans de la crisi del 2008 i poder fer front a la crisi del coronavirus. Tots els grups han coincidit en la importància dels municipis per a la recuperació econòmica i social i per això han fet una sèrie de peticions al govern de l'Estat per flexibilitzar la seva activitat i dotar-los d'eines eficaces d'actuació.
Utilitzar el superàvit de l'exercici 2019, flexibilitzar la regla de la despesa i de l'estabilitat pressupostària, treure aquelles mesures de l'Arsal que ens dificulten poder actuar com a ens locals i tenir plena autonomia local. També, evidentment, que les aportacions previstes en els ens locals es mantinguin i que es puguin ampliar en aquells casos en què els ajuntaments haurem de donar resposta a moltes d'aquestes demandes, també les diputacions.
Des dels grups asseguren que ja no tenen els nivells d'endeutament d'anys anteriors i per això demanen destinar els superàvits a la crisi per la proximitat de les administracions locals amb la ciutadania.
Un dia més mirem cap a Badalona, on els comuns, Junts per Catalunya i Esquerra s'han conjurat per tornar a fer alcaldessa Dolors Sabater després que Àlex Pastor dimitís dimarts passat.
Segons el comunicat, els tres partits defensen que Sabater lideri aquest govern de majoria cohesionada i estable que acabi amb el col·lapse polític generat per la detenció de l'exalcalde i la seva posterior renúncia.
No podem convertir Badalona en un serial, en un culebrón. La situació és molt greu, hi ha molta gent que ho està passant molt malament. La Dolors Sabater pot liderar i liderarà una opció de progrés i estabilitat.
Les tres formacions han fet pública la seva aliança. Afirmen que ha de ser un govern fort que faci front a la crisi social generada per la Covid-19 i acompanyi la ciutadania en les seves necessitats. Tots els grups municipals demanen que s'accelerin els tràmits per celebrar un ple d'investidura que serà previsiblement el proper 12 de maig. La petició l'han fet en una primera reunió amb l'alcaldessa accidental ahir del Llaurador aquest dijous.
Continua l'operatiu de recerca d'una segona persona que també s'hauria endut l'aigua dimecres al riu Gurri a Vic. Com la primera, es tractaria d'un treballador de l'escorxador Le Port Gourmet de Santa Eugènia de Berga. Tots dos haurien travessat per una zona inundable que està pendent d'unes obres de l'ACA.
Estava previst, però diguem-ne que havien d'haver acabat de tenir tots els permisos, l'ACA, que ens comencessin a deixar intervenir, i a dia d'avui, si és que no plovia, i la gent continuava passant i d'entrada no hi havia cap problema. Suposo que s'ha sumat ara la pluja i el fet que ja portava aigua de fa molt temps.
Pel que fa a la situació dels rius a les comarques de Girona, que van augmentar significativament de cabal durant l'episodi de pluges, s'han donat tots per estabilitzats, però Protecció Civil deixa activada la fase de prealerta del Pla Inuncat fins a la normalització total.
El d'ahir va ser el Sant Jordi més atípic de tots, amb els carrers pràcticament buits en una diada en estricte confinament. De ganes de celebració, però, no en faltaven, i per això institucions i particulars van engalanar els balcons. Als hospitals ningú es va oblidar dels ingressats i gràcies a diverses campanyes molts pacients van rebre ahir el seu obsequi de Sant Jordi. Al carrer, els únics establiments que van poder vendre llibres van ser els distribuïdors de premsa. Molts llibreters van salvar la jornada servint comandes a domicili.
La gent ha respost la crida, ha volgut celebrar Sant Jordi, ha llegit, ha petat i han cremat les xarxes parlant de roses, parlant de llibres, fent presentacions i acudint a la llibreria, cadascú a la llibreria del seu barri o del seu poble, perquè totes poden vendre en línia.
Els floristes també es van apuntar al repartiment a domicili complint amb les mesures per evitar el contagi. Alguns membres del gremi, però, van preferir no fer-ho per qüestions de salut pública i es reserven per vendre tant com sigui possible, si és que és possible, el dia 23 de juliol. Segons el govern, la celebració dependrà de com evolucioni la pandèmia. Tampoc no van faltar les creacions gastronòmiques, les pastisseries van servir el tradicional pa de nous i sobrassada i d'altres creacions en forma de drac i de rosa. Tot plegat per menjar-ho al ritme de música creada especialment per a l'ocasió, com ara la del manresà Salva Racero, amb la col·laboració d'una vintena d'artistes.
Concerts suspesos, festivals ajornats i fins i tot una caiguda dels ingressos pel consum de música en streaming. Aquesta és la situació en la qual es troben els músics des de que va començar la crisi sanitària. I és que es tracta d'un sector on gran part dels ingressos provenen dels concerts i l'anul·lació d'aquestes activitats han deixat unes primeres anàlisis preocupants.
Ja se'ns està plantejant repetidament la possibilitat de que no hi hagi música en tot el 2021, fins i tot.
Des de l'acadèmia no entenen com pot ser que altres trobades es segueixin mantenint.
Però se'm fa difícil pensar que en ple juliol es pugui celebrar
un Sant Jordi.
La festa més majoritària, sí, i més multitudinària i amb més aglomeracions de l'any, els carrers, i no es plantegi la possibilitat ni de tan sols per fer un concert.
Mentre el futbol professional debat sobre quan i com reprendre el campionat i la segona B i la tercera discrepen sobre com resoldre el curs, el futbol territorial ha anunciat que s'acomiada fins al curs vinent. La Federació Catalana de Futbol ha decidit donar per acabada la temporada en totes les categories que van de primera catalana a Navall i també a futbol base. En parla Jordi Bonet, vicepresident esportiu de la Federació Catalana de Futbol, en declaracions a Televisió del Ripollès.
No vol dir nul·la, quedaran grups de 17 o de 16 a tercera divisió, no, s'hauran d'operar. Vol dir que hi haurà una cadena d'equips que canviaran la seva classificació, pujaran de categoria. Llavors, l'opció de nul·la és una opció bastant real i no tan dolenta com la gent es pot pensar.
La federació també vol continuar amb el disseny del programa econòmic de congelació i reducció temporal de les quotes a clubs i federats de cara a la propera temporada. D'altra banda, la Lliga ja es prepara per començar a fer els tests PCR a les plantilles de primera divisió, el primer pas per a la tornada als entrenaments que s'estudia per a inicis del mes de maig.
La natació catalana està patint per sobreviure a la crisi. L'explicació és que la casuística dels clubs de natació difereix de la de la resta d'entitats esportives. Molts d'ells tenen la consideració d'associacions socials sense ànim de lucre. Els socis, per tant, no són clients, sinó copropietaris i les quotes que abonen serveixen per mantenir les instal·lacions i pagar els salaris dels treballadors i no només per cobrir els serveis que se'ls ofereixen, com sí que passa en els clubs privats. Els socis continuen pagant, però molts han decidit donar-se de baixa, un fet que, juntament amb la impossibilitat de poder comercialitzar activitats i serveis, fa que la situació de les entitats sigui cada cop més insostenible.
No ho sé si desapareixeran, això ho veurem, insisteixo, també tindrà molt que veure el temps amb què seguim tancats i la problemàtica amb què quedin tots aquests clubs, però sí que el que sí que es veu en perill és una miqueta la forma de funcionar d'aquests clubs, la seva inversió en l'esport de competició.
Des de la Federació Catalana de Natació donen per fet que tant l'aturada competitiva com la debilitat econòmica de les entitats acabarà repercutint en una baixada del nivell.
Podran i seguiran però que serà molt complicat de que segueixin invertint. Per tant, els equips, els nostres equips esportius, doncs es veuran debilitats.
Entitats de primer nivell com el Club Natació Sabadell ja han demanat al Consejo Superior de Deportes un pla ADO per ajudar els seus esportistes olímpics. D'altra banda, també es confia en que el pla Marshall engegat per l'OFEC ajudi a pal·liar els efectes d'una crisi que obligarà a canviar el funcionament dels clubs de natació a Catalunya.
A Naturgy tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla. Ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada. Pagar el comptat als nostres proveïdors. Assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables. I proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Amb els que ens cuiden. Participant en la creació d'un fons de 37 milions d'euros per protegir-los. A través d'una assegurança de vida i hospitalització que els cobreixi en cas d'un possible contagi. A CaixaBank estem amb ells i amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer. The second someone mentioned your name, feel the tremor coursing through your veins. Now I know it's got a hold. I believe the light.
A Endesa estem al teu costat, treballant per portar-te tota la nostra energia i que tot funcioni. Endesa.
Responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Bon dia. El govern espanyol aprova una moratòria de 6 mesos. Ja hi ha més de 22.000 persones que haurien superat el coronavirus.
Benvinguts a Connecticut i avui d'afegir... Benvinguts a casa meva.
Molt bones, doncs, efectivament, cada vegada hi ha més preocupació per les deficiències en material i infraestructura, en aquest cas aquí a l'Hospital Verge de la Cinta Tortosa, per això?
Ets alcalde, per això havies deixat de ser infermer, però ara has hagut de tornar a la UCI. Quin ambient t'has trobat aquests dies quan hi has tornat?
Bé, l'ambient és bastant més carregat, hi ha bastant de càrrega de feina i sobretot...
Activat per fer front als greuges del coronavirus. No es pot abaixar la guàrdia.
Falten molts d'EPIs, que són equips de protecció individual.
Doncs bé, això no ens impedirà fer la nostra feina, al contrari.
Són múltiples els casos de sanitaris que han hagut de tornar a fer.
Explica'ns quines reivindicacions esteu fent.
La realitat, l'autenticitat, les coses tal com són.